Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, dijous avui, 8 de març del 2018, avui, Dia de la Dona. Hores d'ara amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, farem una rapidíssima passejada per l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt ens durà cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una estem a dijous i, per tant, tenim la nieve en la Cope amb molta, moltíssima neu. Abans, però, 13 en tenim hores d'ara. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel avui amb intervals de núvols a les comarques de Lleida. Podem esperar encara precipitacions febles que van avançant d'oest a est del territori i a la tarda aniran ja remetent. La cota de neu alhora va pujant, arribarà als 2.000 metres. De fet, també pugen les temperatures avui al Pirineu, mentre que la resta més o menys tindran els valors d'ahir. S'esperen, doncs, màximes de 14 a Lleida, a Balaguer, 13 graus avui a Tàrrega. A la Seu d'Urgell arribarem als 12, a Viella, 10 graus. El vent continua suau, variable, amb intervals de vent de l'oest una mica més intens durant aquesta tarda. De cara a demà esperem un cel també amb intervals de núvols, però ja seria última hora quan esperem algunes precipitacions. Serien febles, més probables cap al Pirineu, si un cas. A més, les temperatures pujaran, ho faran de manera notable pel que fa a les màximes, màximes de 4 a 5 graus superiors a les d'avui, en alguns punts fins i tot més. La mínima marcarà 4 a Lleida, 5 graus a Balaguer i a Tàrrega, 3 graus a Viella i 2 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix, variable, amb intervals de vent de l'oest també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un detingut a Lleida per atracar dues botigues amenaçant amb un matxet a les dependentes. A una la va lligar de peus i mans amb cinta aïllant i la va deixar tancada a un lavabo de l'establiment, tot i que la dona va poder escapar. Manifestacions hi ha hagut avui des de les 9 del matí, la primera des de la plaça Sant Joan, també s'ha tallat, entre d'altres, el pont de la universitat i diversos actes són els que s'estan duent i es duran a terme en, doncs avui, 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Què va passar ahir a Lleida, per cert, al Museu de Lleida? Doncs que hi va haver molta expectació en la inauguració de l'obra sobre presos polítics retirada d'Arco fa 15 dies. En parlarem tot seguit amb l'alcalde de Lleida. També en parlarem de que l'Ajuntament ahir va presentar els comptes de l'any 2017 i també informaven a primera hora des de la paeria que s'han decretat serveis mínims amb motiu de la convocatòria d'aquesta vaga del 8 de març. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem del partit d'ahir del Camp d'Esports, pràcticament ple absolut, 10.576 persones, la majoria nens, com dèiem, per mi era la gran fotografia, un Camp d'Esports ple de canalla, que van ser respectuosos, que no va haver cap mena de problema i que van seguir un partit que esportivament va ser lluitat, però que finalment va acabar 0-0 i que es van dur el Futbol Club Barcelona a la tanda de penals.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que fem memòria, recordem què passava fa 25 anys, sempre ben guiats per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tal dia com avui, un 8 de març, però de l'any 93, eh? 93. Ho dic perquè a vegades la gent pot donar la casualitat de que engegui la ràdio just ara, que ja ho hem dit. Ui, aquestes notícies... No, que no. Això és de l'any 93, fa 25 anys.
Efectivament, i és el Dia de la Dona Treballadora, també, com ara.
Sí, avui.
Avui és el Dia de la Dona Treballadora.
Bueno, ara es diu el Dia de la Dona.
El Dia de la Dona.
Ara es diu a Sèquia.
Llavors és el Dia de la Dona Treballadora.
L'efecte és el mateix.
I es celebrava a Lleida, i va ser un dia d'homenatges, l'any 93, per una antiga jornada reivindicativa. Antoni Siurana va descobrir una placa commemorativa a la plaça 8 de març, que recorda recordin, està entre els carrers Rovira Roure i Magí Morera. La vicepresidenta de l'Institut Català de la Dona, que era Joaquima Alemany, va manifestar que la dona es podia consolidar com a mà d'obra barata i potenciar cursos de formació professional. També es va demanar una solució final sobre la llei de l'avortament. El sindicat Comissions Obreres i UGT demanaven més igualtat d'oportunitats per la dona.
Això l'any 93.
L'any 93.
No?
Ara no volem que sigui mà d'obra barata.
Sí, ara
estem lluitant al contrari.
Correcte,
perquè hi hagi l'igualtat.
Però em refereixo que ara em sobtava, fa 25 anys estava parlant d'això, amb aquests termes.
Efectivament, tal qual.
Ull, perquè de vegades podem, ens fa falta mirar una mica enrere per saber d'on ens venen els problemes que tenim avui en dia.
Lletra per lletra, vull dir, això està escrit. No falli. També el Ministeri d'Obres Públiques i Transports volia modernitzar les carreteres i les línies del ferrocarril de Lleida. El ministre Borrell va presentar el nou pla d'infraestructures als governs civils. L'executiu demanava que el projecte entrés al Congrés abans de juny. La via de Tarragona seria de mitja velocitat i la Nacional 2 i la Nacional 240 carreteres d'enllaç. El Partit Popular ho considerava faraònic i Esquerra Unida deia que no hi havia diners.
Sempre és un problema de diners. També... Sempre és un problema de diners. Sempre.
Sempre, sempre.
Sempre. I continua sempre ha estat i sempre és. I espero que en el futur no ho sigui, però ojalà, té mala pinta.
Ojalà que no ho sigui. Però bueno, continuem. Es van detectar fallos a les targetes d'abonament dels parquímetres. L'empresa concessionària del servei va reconèixer uns pocs errors. Unes 3.000 persones usaven en aquell moment la forma de pagament a la zona blava de Lleida. Un ciutadà es va sentir estafat per Parcosa, l'empresa concessionària, i va denunciar el seu cas.
És curiós perquè els errors poden ser cap als dos costats, no? Normalment és que si tens, per exemple, les targetes d'autobús, si tens uns viatges, sempre te'n resten de més, els errors. No són que te'n resten de menys. Igual que les targetes aquí del parquímetre sempre era que gastaven de més. No és de menys. O a lo millor els que els passava a l'inrevés no ho deien, que també podria ser.
Fallava la màquina,
sí,
també,
sí. Sí, però sempre falla cap a una direcció.
Sí.
Això vull dir.
Bueno,
també pot ser que falli cap als dos, però els de l'altre costat no ho diguin. També podria ser,
Podria ser, també. El complex residencial de Verdú també era notícia en aquells moments, al mes de març del 93. Es volia destinar a hospital geriàtric, aquest complex de Verdú. Un dels edificis podria albergar 36 ancians malalts. Benestar Social i la congregació de Sant Pere Claver van ultimar els treballs d'adequació. En aquells moments preocupava moltíssim la situació que tenien alguns ancians. Se necessitaven centres de dia, se necessitaven geriàtrics, se necessitaven residències.
Pues no és una demanda que hagi baixat precisament als nostres dies?
Perquè han augmentat els ancians, perquè la gent gran fa més anys, sí, gràcies a Déu, i els medicaments i les atencions mèdiques arriben a més gran i tot això es fa més necessari.
Sí, sí.
I acabem. Els ciutadans de Lleida es van interessar per la realitat de l'Horta de Lleida. Prop de 200 persones realitzarien el circuit del canal de Pinyana.
Molt bé.
Per promocionar-ho.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1.000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Seguridad Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com hem avançat avui a l'inici del programa, ens acompanya l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Avui estem a dijous 8 de març.
Sí, dia de les dones.
Cada dia de l'any hi ha un dia mundial. Avui potser és un d'aquells que se'n fa més ressò, segurament per motius més que comprensibles.
Sí, justificats del tot i tant. Jo crec que quan d'algun concepte es parla d'igualtat real i s'hi afegeix la paraula real, vol dir que les lleis ho reconeixen, però encara no s'ha materialitzat del tot, no? I legalment hi ha una igualtat home-dona, però realment veiem que hi ha encara moltes diferències en els àmbits salarials, en els llocs de responsabilitat de les empreses, amb accés de la dona, doncs, amb igualtat de condicions a llocs de comandament en general, i aquí tant val empreses com institucions públiques, com responsabilitats polítiques o privades. Hi ha una situació encara de desigualtat en moltes coses. Ja no vull entrar en el tema de la violència de gènere, que és un altre tema, que és una xacra que s'ha d'eliminar totalment, no? Però hi ha una desigualtat encara manifesta i, per tant, s'ha de seguir reivindicant els 8 de març com el primer dia fins que s'assoleixi una situació d'igualtat real.
Doncs avui, de totes maneres, és una jornada atípica perquè els actes institucionals es van haver de traslladar ahir. Avui ja ha decretada una vaga que s'està seguint, doncs, amb més o menys intensitat, depèn del sector i depèn de l'hora, perquè hi ha vaga total, vaga parcial, depèn de... Això s'ha deixat a criteri, com totes les vagues, haurien de ser a criteri de cada persona.
Sí, bueno, els sindicats majoritaris van definir 2 hores de vaga, que, a més, en el ple municipal els hi vam donar recolzament a aquestes 2 hores de vaga. Altres, doncs, utilitzant el dret legítim a la vaga, doncs, faran vaga laboral com a tal tot el dia. Definitiva, és un, ha sigut un 8 de març una mica atípic, perquè efectivament ahir vam fer els actes institucionals i tot un conjunt d'actes. Avui també hi ha una concentració a les 12 a la plaça Paeria.
Ja s'ha fet ara.
Sí, exactament, exactament. S'acaba de fer en aquests moments, és veritat. I bé, hi ha d'altres actes, doncs, més simbòlics, alguns, per exemple, a la plaça Paeria, dintre de l'edifici, hem recordat qui va ser la primera dona regidora de l'Ajuntament de Lleida, l'Aurèlia Pijoan, i en l'antesala d'alcaldia, on hi ha retratos de persones que van ser medalles d'or de la ciutat, etc., doncs hi hem posat també la fotografia de qui va ser la primera regidora. A més, ho va ser en un període molt difícil, ho va ser durant la Guerra Civil, però va ser la primera dona que accedia a la paeria.
Ara que parlem de retrats i canviant de tema, no hi ha res com prohibir una cosa perquè es generi expectació. Ahir al Museu de Lleida va haver molta expectació la inauguració d'aquesta obra que va ser retirada d'Arco fa 2 setmanes, i que al cap i a la fi són fotos pixelades, sí, de les cares de... Bueno, s'ha titulat així, de presos polítics.
Bueno, ja sabeu que jo en molts casos no coincidiré amb el concepte pres polític, perquè crec que en particular, doncs, i començo lamentant que estiguin a la presó, però hi són per haver vulnerat la llei i les institucions en un moment determinat, no pas per les idees. Si fos per les idees, doncs, òbviament, es podria... En definitiva, no podrien seguir-les manifestant si no hi hagués una llibertat, evidentment, d'expressió, no? La veritat és que l'exposició d'ahir, que és fruit de la compra que va fer un empresari lleidatà, Tacho Benet, és un empresari dels mitjans de comunicació, no?, que va fer d'aquestes obres, doncs es va exposar al Museu de Lleida i no dubto de que tindrà un èxit de visites important. He de dir que sí que m'agradaria que algun dia en el Museu de Lleida hi féssim coses que no fossin polèmiques. És a dir, entre Sixena, sí, l'art de la Franja, i ara l'exposició de l'obra d'Arco, doncs, en definitiva, estem sortint en els mitjans per situacions polèmiques, no? A més, la inauguració d'ahir va ser... Hi va haver un apartat en el que va ser especialment desagradable, perquè si l'exposició era un cant a la llibertat d'expressió, la llibertat d'expressió o ho és per tothom o no és llibertat d'expressió. I ahir vam poder veure que hi havia una part, una petita part de la gent que són intolerants contra la llibertat d'expressió.
Alcalde, ahir es va presentar també, si ara no recordo si va ser ahir o abans d'ahir, però la liquidació de l'Ajuntament de Lleida de l'any 2017.
Una... Sí, la liquidació del pressupost.
Sí, sí, del pressupost. Sí, no de l'Ajuntament, del pressupost, la part econòmica. Es va presentar amb un superàvit de prop de 8 milions d'euros.
Sí, sí.
I amb un import de factures pendents de 780.000 euros.
Sí, vol dir que el superàvit, doncs, cobreix amb escreix aquestes factures, no? Un superàvit exactament de 8.070.000 euros i el que és, les factures pendents, que són normalment les factures que arriben a desembre per subministres i que, evidentment, el 31 de desembre no tens tancat, doncs són efectivament d'aquest ordre de 700.000 euros, el qual vol dir que també dona un marge d'aplicació d'aquest superàvit doncs a projectes, no? A projectes en curs, a projectes aprovats, han d'estar aprovats els projectes, evidentment, que tenim molts a diferents barris de la ciutat i que, bueno, doncs, gràcies al superàvit podran veure una empenta endavant important.
També s'ha... Lleida també està d'enhorabona, crec, amb aquests reconeixements, perquè s'ha reconegut a la ciutat com a capital cultural creativa.
Sí, sí, la Comissió Europea, la Unió Europea, perdó, ha fet un reconeixement de tota Europa, 160 ciutats que els que considera ciutats de la cultura i la creativitat. I aquí es reconeix, efectivament, l'aportació, un concepte que aquí a Lleida anem explicant cada vegada més, que és el de la indústria cultural, la de la creació d'activitat econòmica en l'àmbit de la cultura. És un àmbit importantíssim des del punt de vista de creació d'ocupació i, evidentment, de progrés individual i col·lectiu, no? I Lleida se li ha reconegut, bueno, 160 ciutats de tota Europa, que de les quals... n'hi ha 14 en el conjunt d'Espanya, 2 a Catalunya. A Catalunya només són Barcelona i Lleida, cap altra. I a Espanya doncs, hi ha Madrid, Sevilla, Sant Sebastià, ciutats d'aquest nivell.
Totes bastant més grans que Lleida.
Bastant més grans i amb molta tradició, i jo diria ciutats doncs, que tots associem al concepte cultura, no? I Lleida mos han posicionat amb aquest grup de CAP perquè... estem tirant endavant festivals internacionals importants que incideixen directament en la creació cultural. Vull recordar que el festival de Titelles, la Fira i el Festival de Titelles som un referent a nivell internacional. El Festival de Cinema d'Animació també és internacional i un dels pocs que es realitzen a Europa. El concurs internacional de piano Ricard Viñes, amb la seva vessant joves creats joves i amb la seva vessant doncs, figures consolidades. És a dir, arts plàstiques, cinema, música, són mostres internacionals molt consolidades a Lleida i que la Comissió Europea considera important i a valorar a l'hora d'atorgar aquest distintiu de ser una ciutat de la cultura i la creativitat.
En el cas de l'Animac, per exemple, parlàvem amb la seva directora, amb la Carolina López, que va estar a Lleida no fa massa setmanes, i ella valorava molt positivament que artistes de talla internacional hagin volgut estrenar a l'Animac.
Sí.
O sigui, ja no és que l'Animac existeix, sinó demanem nosaltres presentar i inaugurar a l'Animac, i això jo crec que ja és aquell pas... que sí, fa el festival gran.
Totalment d'acord. Vam tenir aquest any doncs, diferents candidatures que optaven a Oscars i que es van voler presentar aquí, a l'Animac. Realment, festival de cinema d'animació, a Espanya no n'hi ha cap més, però és que a Europa molt pocs, i Lleida som un referent. De la mateixa manera que som un referent doncs, amb un teatre que... no és un teatre menor, que és el Teatre de Titelles, sinó que mou moltíssima gent, especialment famílies i canalla, no? Uh-huh. Però és una mostra d'arts escèniques importantíssima. En aquest sentit, doncs, bueno, ben a prop d'aquí a Targa tenim la Fira del Teatre, no? Que també s'ha, bueno, que s'ha fet un referent internacional, també, no? Doncs arts escèniques, música, cinematografia, doncs són àmbits que es reconeixen, doncs que aquí a Lleida doncs han aportat, i han aportat el concepte d'indústria cultural que ara està absolutament en primera posició.
Alcalde, li volia preguntar abans d'acabar, estem a un any i dos mesos de les eleccions municipals, jo sé que cau lluny i que tradicionalment a més d'un any vista no se'n parlava, però clar, tal com està tot plegat, doncs de seguida se'n parla, ja veiem que hi ha diferents grups polítics que ja han triat els seus candidats, que hi ha hagut moviments també de regidors a l'Ajuntament de Lleida, però li volia preguntar, sota el seu punt de vista, alcalde, com veu la ciutat de Lleida? És a dir, està agitada, per entendre'ns? Ho dic perquè darrerament, doncs, si no pares molta cura, vas mirant titulars de premsa, manifestacions per aquí, escridassades per allà, etc, etc. Tot és una història política, al final. Però Lleida està agitada o
està...
hi ha altaveus?
No, evidentment també hi ha altaveus, però està agitat el conjunt del país, i Lleida en particular també com a part que és del país, no? Jo crec que estem vivint uns moments molt, molt difícils a Catalunya, molt, amb una situació en la qual, clar, no tenim govern fa mesos i no tenim govern perquè en un moment determinat el govern decideix sortir de la legalitat, i això és molt... vamos, és algo que ha de marcar forçosament... com funciona la societat, aquesta situació de Catalunya difícil, doncs fa que tot se'n ressenteixi, tot, i justament crec que dintre d'aquest període tan complex que estem vivint, justament els ajuntaments, no només el de Lleida, sinó el conjunt dels ajuntaments, som les administracions més estables i els que estem garantint una prestació de serveis públics importantíssim, no? Per tant, Lleida està agitat, Catalunya està agitat, el conjunt, i Lleida en particular, el que hem de ser capaços és de normalitzar les relacions institucionals en aquest país i que hi hagi un govern, i un govern que no tingui el foco en temes que avui per avui doncs se surten del marc legal, sinó que tingui el foco amb l'educació, amb la sanitat i amb la creació d'ocupació.
Déu-n'hi-do. Bueno, aquest matí ja estan sortint notícies de Junts per Catalunya i Esquerra, per a veure si acaben de formar govern, que jo crec que és el que necessitem tothom.
Sí,
I ja per acabar, perquè això ja és tradició aquí, almenys a la cadena COPE a Lleida, sempre que entrevistem amb l'alcalde, ens entrevistem amb l'alcalde, acabem parlant d'esports.
Sí.
Ahir, magnífica cita al camp d'esports, primer per veure el ple, i jo vaig incidir molt durant tot el dia perquè hi havia molta canalla al camp d'esports, tothom es va comportar, no va haver invasió de camp, afortunadament. Crec que esportivament també es va veure un bon partit, i escolta, això ens fa molta enveja, per veure-ho diumenge sí, diumenge no.
Bueno, hem de pujar de categoria i hem de jugar els play-offs primer, i en els play-offs jo crec que tindrem un camp d'esports així de ple. L'havíem tingut aquest any, si recordeu, amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, clar,
un partit de Copa, competició oficial amb l'Atlètic de Madrid, doncs omple també el camp, no? Però ahir va ser, efectivament, un diferencial important, que va ser que teníem tota la canalla del futbol base de Lleida. Era una mica formava part de l'acord que vam fer l'Ajuntament amb la Federació per fer-ho, i és que poguessin entrar gratuïtament els nens i nenes que fan futbol als diferents clubs dels barris de Lleida i dels pobles de la província. I realment va ser una festa del futbol català celebrada aquí a Lleida. I, bueno, a més amb el Barça i l'Espanyol, doncs va ser espectacle, va estar molt bé.
Alcalde de Lleida, Àngel Ros, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Con la mano levantada.
Arriba el moment perquè estem a dijous i perquè ens acostem a la una en el que parlarem de salut i de nutrició, com sempre ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia. Com estàs?
Ja sabeu més que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Cal de Porqueres, número 74, que evidentment demaneu cita abans perquè tenen avalanxa de consultes. De molta gent que, escoltant la ràdio, fan cas del que us dic. Escolta, que us voleu assegurar que esteu menjant més o menys bé, o teniu algun dubte que sembla una tonteria, però que tu ho tens allí al cap, que et fa rum-rum, i escolta, això ho estaré fent bé o no? Aneu a veure el Cristian? Una consulta, tu. Una consulta, li expliques tots els teus problemes, totes les teves consultes, i us ho posaran tot força ben clar i fàcil, eh? Carrer Alcalde Porqueres 74, busqueu-los a través de les xarxes socials, que són molt actius també, penjant consells, tutorials, i a més des d'allí trobareu la manera de posar-vos en contacte amb ells. Cristian, i recordem que si de vegades tens poc temps, també fan videoconferències, eh? També t'atenen per videoconferència, que esto va bien, eh? Esto, tal como tenemos la agenda, la gente, oye, en más de una ocasión te saca del apuro, ¿eh? De oye, Cristian, ¿qué problema tengo con la comida y tal? Videoconferencia, y lo solucionamos.
Oye, además, es un servicio que nos funciona bastante
claro,
bien.
Claro, claro.
Porque ahora, con la practicidad que necesitamos, el poco tiempo que tenemos, funciona bastante bien, ¿eh?
Además, lo podemos hacer desde el móvil directamente, no nos hace falta aquello del ordenador, la webcam, ahora no está configurada, ahora no se ve, ahora no se oye. No, a través del móvil, tranquilamente Skype y ya está. Venga, vamos a hablar de salud y de nutrición. La semana pasada hablábamos de un tema popular que seguro que lo vamos a volver a sacar, pero ya dijimos muchas cosas del colesterol. Hoy vamos a hablar de otro tema que me apasiona. Y además me gusta mucho, que son los superalimentos.
Te gusta porque todo lo que lleva súper es guay.
Bueno, sí, claro.
Todo lo que lleva súper es guay.
No, mira, te voy a decir la verdad, porque los superalimentos los empecé a conocer, pues bueno, por publicaciones en internet, cosas exóticas y tal, y contigo descubrí los superalimentos autóctonos.
Autóctonos.
Que son igual o mejores que los exóticos, que son mucho más baratos, que son más fáciles de encontrar y que están tienen mala fama, vaya, que no tienen buena fama.
Exacto. Además, es que te voy a contar una pequeña experiencia personal. Yo donde nací hay una fruta que comemos casi cada día, ¿no? Que se llama guanábana. Es una fruta muy 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 rica en azúcares y tal. Y es una fruta que comemos constantemente. Y entonces hace medio año o así ha venido para acá. Y entonces es la panacea, lo cura todo, cura el cáncer, lo cura todo. Digo, pero vamos a ver si esto lo he comido yo toda la vida y ahora es la panacea aquí, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con estas pequeñas modas, porque pasa como con las bayas de goji, que eran del Himalaya y resulta que las cultivaban allí en Albacete o no sé dónde. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Tenemos aquí mismo nosotros nuestros nuevos productos con muchas más propiedades que muchas veces ni siquiera los que vienen de fuera.
Claro, es que a veces es el marketing el problema.
Exacto. Hoy vamos a hablar de superalimentos y vamos a hablar de tres en concreto. Vamos a hablar de tres en concreto porque por las redes sociales me piden mucho.
A ver.
El primero es el más conocido como cacao, ¿no? El cacao es un superalimento que todo el mundo quiere saber qué pasa, ¿vale?
El cacao, que no el chocolate.
El cacao, y no confundir con chocolate, porque claro, todo lo que vamos a decir ahora lo vamos a hablar del cacao, no del chocolate.
Claro, porque si no la gente nos escucha y dice, oye, ¿qué ha dicho que venga, una tableta de chocolate? No, hablamos del cacao, del cacao.
Exacto. Entonces, el cacao es un alimento, es una semilla muy grande que se tuesta, ¿vale? Y tú la puedes comer directamente tostada. Las semillas de cacao se venden en cualquier granería, lo puedes comprar. Y entonces tienen un aroma muy, muy especial, porque además huele 100% a chocolate, y el gusto no es tan amargo como parece, ¿vale? Es un gusto, pues no es dulce, pero es un gusto muy aromático. Y yo aconsejo a las personas que nunca han probado las semillas de cacao, que siempre han comido chocolate, que la prueben, porque realmente te sorprende como cuál es el sabor del cacao. Yo, por ejemplo, lo troceo y lo pongo en el café, ¿vale? Y a mí me gusta mucho,
o sea,
la combinación.
Tal cual, tostada y punto.
Bueno, el cacao, las semillas de cacao, te aportan hidratos de carbono, te aportan grasas de origen vegetal, que es la típica manteca de cacao, en una proporción muy pequeña, y contiene fibra, vitaminas, por ejemplo, A, del grupo, la vitamina A que a veces no encontramos en muchos alimentos, y tenemos minerales, sobre todo, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio. Es un alimento que aporta muchos beneficios, y sobre todo te aporta una sustancia que se llama polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes, y aquí, este es el componente principal del cacao, que es, tiene una potente acción antiinflamatoria, antioxidante, por los polifenoles. Hay un problema con el polifenol, y es que cuando se elabora, cuando cogemos este cacao y hacemos el proceso de industrialización y hacemos el chocolate, toda esta capacidad antioxidante se pierde.
Ah.
¿Vale? De aquí viene de que la gran diferencia que hay entre el cacao,
claro,
y el chocolate. Entonces, cuando comemos el chocolate, aparte de que le han añadido más manteca, más azúcar, y ya lo han distorsionado, ¿no?, la composición, todas esas propiedades tan buenas como las antioxidantes se han visto alteradas.
Claro, por eso,
tengo que decir que hay algún chocolate que lo que hacen es triturar las semillas del cacao y casi compactarla, y entonces hay muy poca industrialización, y es posible que todos los componentes se mantengan, pero esto es difícil encontrarlo, claro, a día de hoy. Si vamos al supermercado y vemos una tableta típica, esto no lo encontrará.
Claro, por eso digo siempre, yo soy un defensor pesado ya me lo digo yo mismo, la gente, es que me gusta el chocolate con leche. No, a ver, es que nos metieron en la cabeza que el chocolate tenía que ser dulce, que no. Que eso es una campaña de marketing, el chocolate blanco, eso ya es la aberración del chocolate por excelencia, ¿no? Pero el chocolate que pone allí, chocolate negro, miras detrás, contenido de cacao, 48%, por favor. O sea, todo lo que baje del 90%, por así decirlo, cuidado, que allí hay, solo hace falta mirar aquello de los cuales azúcares.
Claro.
Y ves allí un gramaje sobre 100, que es altísimo, y el cacao no es dulce, y el chocolate no tiene por qué serlo.
Exacto.
O sea, que la gente, de verdad, que se acostumbre, que el amargo es muy bueno también.
Bueno, es una cuestión de probar.
Claro.
Entonces, no confundir con el chocolate, y hay muchas recetas que podemos hacer con cacao, con las semillas de cacao, uh-huh, o las semillas del cacao. Yo, por ejemplo, tengo pues una trituradora en casa, lo trituro y me hago el polvo. Y entonces, pues, se puede añadir al yogur, se puede añadir al café, se puede añadir a un postre más lácteo para darle el toque de chocolate. Yo, por ejemplo, me pongo un vaso de leche normal, y le pongo un plátano y una cucharada de cacao.
Uh-huh.
Entonces lo bato y me queda un batido, que sabe, es un batido
cacao 100% en polvo, ¿eh?
Sí, lo que yo utilizo son semillas trituradas.
Ajá, ¿te lo haces tú mismo?
Y me lo hago yo mismo, sí, porque tengo de esas maquinetas que trituran.
Uh-huh.
Entonces, y una cosa que, al hilo de que dijimos al último día, los polifenoles que tiene el cacao pueden ayudar a reducir los niveles altos de colesterol. Por eso, porque los polifenoles, pues bueno, son capaces de captar este colesterol y no dejarlos absorber. Entonces, podría ser esto, ¿no? Y no confundir con el chocolate, que es una cuestión que es constante, ¿no?
Muy bien. El cacao. Me has dicho que querías hablar de tres hoy, ¿eh?
Exacto.
Uno, el cacao.
La
el segundo.
Segunda no es tan exótica, pero está siendo uno de los más utilizados, que es la avena. ¿Vale?
Ah, la avena, sí.
La avena es uno de los... Es maravillosa, como aquel que dice. Uh-huh. La avena es genial. Quien no la haya probado, y por favor, introducirla de alguna manera a la... Porque es un superalimento. O sea, te aporta vitaminas, minerales, que no encontramos en otros sitios. Fibra, proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, los vegetarianos, que no comen tantas proteínas de origen animal, y encontramos, es una fuente importante de proteínas. Tiene, o sea, los hidratos que tiene, hidratos de carbono, se absorben muy lentamente, favorece a pérdida de peso, a la obesidad. ¿Favorece por qué? Pues porque se absorbe muy poquito a poco, y entonces no ahí tenemos esos picos tan grandes de azúcar en sangre. Es muy saciante. Uh-huh. Tú te comes un bol con avena y estás saciado toda la mañana. no tienes esa percepción, por ejemplo, como el trigo, como el pan, que enseguida, al cabo de un rato, ya tienes hambre, es muy saciante. Favorece el tránsito intestinal. Las personas que tienen estreñimiento, una de las cosas que deben hacer, primero vamos a introducir la avena por la mañana, ¿vale? Puede reducir los niveles de colesterol, porque por la fibra que habíamos dicho, con los integrales, es genial. Y entonces se puede utilizar en todo tipo de pacientes, diabéticos, hipertensión, colesterol, personas con sobrepeso. Y una fuerte importante de energía para los deportistas, es genial.
Muy bien,
yo
muy
es
bien.
De las que más me gusta.
Podemos, hombre, no te diré sin saltarnos ni un día, pero ponerlo como buen desayuno también de niños.
Y tanto. Y entonces te voy a dar una receta que es muy típica de Inglaterra, que es el porridge de avena. Ah, no sé si lo has escuchado.
Lo he escuchado, pero no sé lo que es exactamente.
Vale, pues el porridge no es una receta, es avena con hidratada, ¿no?
Ajá.
Porque la avena, cuando te la comes, los copos tostados, crudos, tal como los compras en el supermercado, pues tiende a ser pastosa, tiende a ser dura, y hay gente que no le gusta. Entonces, se puede hacer un porridge. ¿Qué tienes que hacer? Mira, calientas, pones a calentar un agua, ¿vale? Una cantidad concreta, depende de la que vayas a hacer. Y aquí, si a esta agua le añades una cucharadita de cacao, del que hemos hablado antes, y una cucharadita de canela, mejor, ¿vale? Lo pones a calentar y cuando hierve todo esto, tú añades los copos de avena. Normalmente pones, pues para medio litro, pues puedes poner unos 60 gramos de avena, más o menos. Y tú lo vas removiendo hasta que se espese y se hace, digamos, lo que llamamos gachas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tú añades, revuelve, sacas del fuego, lo pones en un bol y entonces lo dejas enfriar o no. Yo, por ejemplo, me hago un porridge, me hago pues una vez a la semana, el domingo, me hago una buena cantidad y lo dejo en la nevera. Y entonces luego voy sacando de allí, ¿vale? Y entonces aquí, normalmente, tú le puedes poner lo que llamamos toppings, ¿no? Vas añadiendo trocitos de algo, ¿no? Te pones el bol con el porridge y hay gente que le pone fresas por encima, por ejemplo, o le pone frutos secos, o le pone coco rallado, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O simplemente te lo comes tal cual. Y tú puedes hacer el mismo porridge sin canela y sin cacao. Hay gente que no le gusta. Pues solo pones a hervir el agua, pones la avena y lo dejas hervir. O sea, lo que tienes que hacer es hervir la avena. Y te queda, pues, a mí, por ejemplo, me gusta más fluida, no me gusta que quede tan pastosa. Entonces le pongo más agua o más leche, porque también se puede hacer con leche. Y queda genial.
Muy bien.
¿Vale?
Y seguro que si buscáis por internet hay muchas más maneras.
Recetas. Vamos, la avena, por ejemplo, se hacen muchas tortitas con avena.
Ajá.
Que también funciona bastante bien. Lo que pasa es que requiere más tiempo y es de elaboración y tal.
Oye, Cristian, que nos hemos quedado sin tiempo. ¿Te guardas el que te quedaba para la semana que viene?
Genial.
Y buscas otro, va. Hablaremos
vale,
de dos
perfecto.
Más.
Perfecto.
Son súper alimentos, ¿eh? Está muy bien tenerlos en cuenta y tenerlos presentes en nuestra dieta, si no diaria, de manera regular, ¿eh? Que ellos van haciendo su faena. Cristian, que tengas buen fin de semana.
Ricard, igualmente, cuídate.
Doncs apareixia que ja arribem a la una, busquem aquesta proposta dels nostres pobles, com sempre amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
A veure cap on anem avui.
Pues mira, anirem als Masos de Sant Martí. La veritat és que me va impactar la seva senzillesa, una església senzilla, humil, preciosa, que està als Masos de Sant Martí. I vaig anar caminant des d'Isona, i la veritat és que tot aquell passeig, aquells quilòmetres de passeig, val la pena. Passa el temps i ara ja no, potser no ho podria fer, però aquests records sempre venen al pensament. Cal dir que els Masos de Sant Martí es troben a mig camí entre Isona i Covet. Sortint d'Isona, el camí és molt bo i s'arriba als Masos de Sant Martí en mitja horeta caminant. El camí és plàcid i gratificant i la seva ubicació és al sud d'Isona i vora el barranc denominat Francolí. A frec del camí trobem que s'aixeca amb humilitat i senzillesa la capella romànica, dedicada a Sant Martí, que ens captiva fortament. La nau és reforçada per tres contraforts a la paret sud i el teulat, tant el de l'absis com el de la nau, necessitarien un arranjament, potser ara ja l'han fet. És un petit edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó i capçada llevant per un absis semicircular. Està obert a la nau a través d'un estret arc presbiteral de perfil apuntat, que com la volta absidial arrenca d'una imposta formada per una motllura bisellada. La porta s'obre a la façana oest i és de factura tardana i la construcció, per les seves formes, bé pot situar-se al segle XII. Per tant, és d'obligada visita. Cal dir que la gent dels masos sempre han acudit a l'aplec de la Mare de Déu de la Posa. Aquella imatge trobada per un pastor de Cal Tito sempre ha tingut molta veneració entre els habitants de la rodalia. Fins i tot hi havia qui, si tenia algun malalt, feia el vot d'una olivera que equivalia a dir que si aquella persona es curava, donaria cada any el fruit d'una olivera per fer oli per a la llàntia de la Mare de Déu. Caram. Són aquelles tradicions sí. d'abans. Prometo una olivera. Per tant, era bueno. collir les olives i l'oli que fes d'aquella olivera era per fer oli a la llàntia de la Mare de Déu. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: el març s'endú la culpa i l'abril la fruita, perquè el març a vegades fa bo i floreixen i a l'abril una gelada ho mata tot.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, busquem la darrera hora informativa i després la nieve en la Copa, avui en directe des de Boí a Ull Resort.